La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, són un quart de 10 del matí de dijous 7 de març de 2024. Avui us parla Cristina Mur, directora de Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, i això que escolteu és la tertúlia ciutadana. Avui a l'estudi 1, l'estudi Ramon Bernils, ens acompanyen la mediadora literària Eva Tataret, que també és membre de Geganters, la consultora de comunicació i exdirectora de comunicació d'HP, Eva Blanco, la presidenta de l'Unipau, Neus Sotomayor, i la professora d'Arts Plàstiques i Artista Visual, Eva Navarro. Moltes gràcies a totes per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Hola, bon dia.
De vegades, els dies mundials, les efemèrides, serveixen per reflexionar sobre qüestions rellevants. En aquest cas, la representació que fem de la població. Fent un exercici d'autocrítica, hem de dir que aquesta casa, el 2023, presentava les següents xifres. Un 50% menys de tertulianes que de tertulians, 14 a 7, en detriment de les dones. Aquesta proporció repetia el format d'entrevista, 32 a 13, i es multiplicava el desequilibri a les columnes d'opinió, 202 a 90. Avançar en igualtat també vol dir donar veu, i és per això que aquesta setmana, a Cugat Mèdia, parlen les dones. I obrirem aquesta taula de debat parlant de la síndrome de l'impostor. Per qui no ho sàpiga, la Biblioteca Nacional de Medicina descriu la síndrome de l'impostor com un fenomen psicològic que fa que la persona que la pateixi dubti dels seus èxits i habilitats, experimentant sentiments generalitzats de dubte, ansietat, depressió i temor a ser exposada com un frau a l'entorn laboral. He de dir que la redacció, quan comentant les xifres que acabem de comunicar, hi havia veus que explicaven que a les dones, per norma general, ens costa més posar-nos davant d'un micròfon. A priori tenim com més reticències, a menys que no considerem que tenim un alt nivell d'expertesa en allò que tractarem. Què en penseu? Ressona això de la síndrome de l'impostor? Qui vol començar?
Com que som dones, ens costa més començar. Quan jo vinc sovint a la tertúlia ciutadana i sempre som tres homes i una dona, molt poques vegades estem equilibrats. De fet, ho comentava la setmana passada amb l'Albert o l'altre, i em deia que li costa molt trobar dones per participar en les tertúlies, perquè és veritat que ens costa molt més, no? Prendre la paraula, parlar, opinar.
Però no sé si és per això o per la manca de temps, ho dic sincerament. Perquè a mi moltes vegades m'ha trucat i aquell dia tenia o reunió o tenia que estar en un altre lloc. O sigui, jo crec que, no sé si és que és un tema de volum de feina, no? Que tinc la sensació de que moltes vegades tenim molta més feina que els homes
en
general.
O és una barreja, no? Perquè en el meu cas, per exemple, he sigut tertuliana uns mesos perquè podia deixar el nen, però després ja va coincidir que tornava a treballar, ja no podia.
Pues
avui ha sigut excepció perquè era un dia especial i he demanat un favor i tal, però que vaig haver de deixar de ser tertuliana, no? Vaig ser-ho d'uns mesos i ja no he pogut seguir per temes d'horaris, de nens, amunt i avall i no sé què, que a vegades... O sigui, hi ha una mica de tot, no? És el que diu la Neus, de que ens costa més, però també...
Jo crec que tens raó, que hi ha una... i sobretot perquè les dones ocupem molt més el temps, no? Perquè tenim múltiples funcions, però en el cas de les tertúlies, totes les persones que estem participant en les tertúlies som jubilades, tant homes com dones, no?
Jo que estava de baixa, exacte.
Sí, a mi també m'ha passat una mica, que a vegades, no?, es coincideixen una mica diverses coses a la vegada o així, no? Però sí que em va sobtar que normalment, bueno, estàs, no?
Nosaltres vam coincidir una vegada
hem coincidit dues dones, però molt poquetes.
I amb l'Àgata una vegada hem coincidit també.
Sí, amb l'Àgata un dia.
Sí.
I la síndrome de l'impostor, us ressona aquest vèrtic, aquest vertigen una mica de...
Moltíssim, i fa molta ràbia.
Sí,
o sigui, ressona molt. El primer cop que vaig sentir parlar vaig dir, vols dir? Era un moment, no? Vaig qüestionar-ho, no? Perquè vaig dir, no pot ser. No? Jo pensava que les inseguretats eren meves i només meves, no? Clar, no? I el meu propi... Llavors, quan vaig començar a veure, a més vaig conèixer una noia que estava fent un projecte sobre el síndrome de l'impostor amb dones, o sigui, estava que encara l'està fent, vull dir, és una cosa que li està costant una mica, em vaig com escandalitzar, no?, jo mateixa, i vaig començar a mirar-ho des d'un altre prisma, no?, totes les meves pròpies inseguretats, i veure també les de més, i dic, ostres, sí, no? I em va saber molt greu que l'energia femenina, perquè no té per què ser en dones, però és l'energia aquesta femenina de repensar-se una mica més, de ser més lent, no? Això que ens acabi aplacant tant, no? Perquè és veritat que el que molts homes tenen en la part positiva és aquesta més una cosa més directa, pum, no? Més focalitzada. I el fet de que es focalitzin més, jo crec que els fa arribar més sense tenir en compte tants factors, a vegades, no? O aquesta no dispersió els fa arribar a llocs, però la dispersió sempre s'ha vist com negativa, jo la veig superpositiva. Jo la veig com, més que dispersió, la veig obertura.
No? La mirada, no? S'ha d'obrir cap a més coses.
Clar, i em va fer molta ràbia, no? Això, que el nostre més gran talent, no? O un dels meus més bons talents, que és aquesta divergència més que dispersió, es digui dispersió i sigui com algo no focus i que això faci que no acabis projectes o que costi una mica més engegar-los. No sé, em vaig sentir una mica indignada, però a la vegada acompanyada de pensar que no era l'única, no?
Passa que la sensació del síndrome de l'impostor és més aviat és que no estic fent la feina que em toca o no soc suficientment experta en aquesta àrea i per tant tinc la sensació de que estic agafant la feina d'un altre, no? O que no hauria de ser la meva responsabilitat o aquest patiment de seré capaç, no? Que això ens passa en general bastant a les dones, però que és una, jo crec que és una autobarrera que ens posem nosaltres, que hem d'aprendre a treure'ns de sobre, perquè això ens limita al final, eh? Si vols fer carrera professional i estàs sempre amb aquesta por de podré o no podré, o t'ofereixen una promoció i tu penses tant, mentre tu estàs pensant, ja han hagut tres tios que han aixecat la mà i t'han agafat la promoció. Total. Per tant, hem d'aprendre a tirar aquestes barreres a baix. Ja ens es posaran les barreres, però no ens les posem nosaltres primer, perquè és que si no, no aconseguirem avançar i fer carrera, no?
Llavors... A vegades també te les poses, eh? Perquè passa quan tu presentes un... No? Tens una feina, no? Diríem que està més o menys acotada, no? I fas una proposta com de millora, no? Que surts una mica... I, home, si a la tercera vegada que fas això, no? No és la teva feina, al final dius, bueno, pues és igual, ja no ho faig. Però et queda la sensació de... Clar, potser és que no estic prou capacitada o no era prou bona aquesta proposta. Sí, i llavors, quan trobes un entorn que sí que no hi ha aquesta... mirada una mica castradora, eh? Que queda bé lleig dir-ho, però és que la sensació és una mica aquesta. Llavors te n'adones. I a vegades jo crec que pot passar que no n'és tan conscient perquè no t'has mogut d'aquell espai. I llavors, a la que surts de l'espai i veus un altre entorn, exacte, amb una altra mirada, dius, ei, cuidado, no? Veus? Això que m'estava passant aquí... No?
No era culpa meva, sinó que era culpa de l'interlocutor que m'estava alertant.
I fins que no te n'adones i pots expressar-ho i dir-ho clarament, també, bueno, jo que ja sóc una mica més gran, no? Veig que és com difícil, eh? A mi per exemple, és una cosa que
em costa. Però en canvi ho fas. Arriba un moment que fas aquest canvi i dius, potser és l'entorn i no sóc jo, no? Però has de fer... Hi ha gent que hi ha dones que es queden amb això i llavors... se'n passen la frustració, se'n passen una baixada d'autoestima, etc.
I
això és el que hem... I totalment.
Perdem talent.
Totalment, perquè és gent que acaba abandonant, potser. Per tant, jo crec que hem d'aprendre, no?, a saber contestar, a saber enfrontar-nos
a això. A vegades pot passar, inclús, a mi m'ha passat que sí que he aconseguit fer, és a dir, no m'he paralitzat, però llavors m'ha fet cosa de ser massa xula. No sé com dir-ho.
Sempre hem de sentir-nos culpables.
Com és un sentiment tan infantil, no em surt d'una altra paraula. Val? Sí. De fer-me la xula. O sigui, dic, coi, no t'estaràs fent la xula? O sigui, en el sentit de quan
pensa
algú...
Ells.
Quan
ells,
algú és positiu, és a dir, quan algú ho he fet bé, i ho estic explicant i vull explicar-ho bé i estic satisfeta o el que sigui, em ve com vergonya o em ve com una mica de retraïment.
No tenim
i em sento com culpable de xulejar. A veure, la gent no m'estimarà. Em venen coses d'aquestes, vale?
És que és això,
que
no?
Això no els hi passa tant als homes.
El sentiment que ens posem nosaltres mateixes. Totalment. Perquè una cosa és que et limitin, no? Que la societat, que la feina, i trobis limitacions per ser dona o pel que sigui, però altra és que nosaltres mateixes tinguem aquest sentiment i ens passa això, no? Sí. Quan creus o estàs convençuda que una cosa l'has fet bé, sempre tens allà al rerefons de... ho hauràs fet prou bé, seré mereixedora, per què estic aquí...
Però arriba un moment que això se't passa,
Jo crec que arriba un moment
que... Ja t'ho dic jo, que se't passa. Arriba un moment
que
dius...
Jo crec que la solució és l'edat, no? Jo crec que això hem de fer molta incidència en educar les nenes perquè aquest sentiment el superin aviat. Perquè és veritat que l'acabes superant, però potser massa tard.
Totalment d'acord.
Sí, jo crec que aquesta és... Bueno, jo tinc una filla que té 26 anys, ja, i a vegades amb el meu company sempre diem, crec que aquesta nena ens hem passat empoderant-la ja, Bueno, una mica de broma, però sí que és veritat que és... A mi personalment, com a dona, m'ha ajudat molt, no?, la meva filla gran, perquè això, no?, sempre no, aquesta idea de que em semblava que hosti, va massa, com, massa cap endavant i massa directa, m'ha fet replantejar-me a mi també, no? com a dona veient-la amb ella. I, bueno, és com una feina, eh? Amb els...
És una feina,
no,
total.
No, sí, no, sí. No, poder explicar, no? Mira, aquesta acció que fas o aquesta decisió que has pres a mi, no? Per com sóc, perquè sóc gran, perquè sóc la teva mare, per, no? Per la meva educació, em fa una mica de por, però, no? No estàs sola, estarem allà, no? Si necessites, i si no, doncs no. Però, buah, és una generació, trobo, no? Aquestes noies, a més, que estan super ben preparades i amb ganes, que detecten tots els micromasclismes o maximasclismes d'una manera superràpida, ja, no? I no, per què ha de venir un senyor que no té ni idea de la meva feina, que jo sóc un especialista, a validar-me per dir-me molt bé nena, que molt bé nena ni molt bé nena. Bueno, això que
ja tenen l'ull clínic,
sí,
no, per detectar.
Ho detecten superràpid.
Però llavors, és aquesta generació, perquè sí, són la dels meus fills, la dels millennials, la que ve després. Oh. Tengo mis dudas.
Sí. No ho sé, mira, jo tinc un net
que
jo estic veient actituds, he parlat amb professores i m'han parlat de converses que han sentit als patis dels instituts, que es arrifen,
sí,
una mica.
Sí, adolescents.
Jo tinc nets adolescents i no tinc aquesta sensació.
Jo no parlo tant d'adolescents, parlo dels que comencen, tenen ara 17, 18...
Sí, tinc un, vale? De 16.
Òbviament, estem generalitzant, sí, però... Sí.
Però veig, jo no... Clar que no conec tot el seu entorn, clar, però sí que conec, doncs, més els amics, els cosins... Vull... I, en canvi, tinc una sensació una mica diferent. Vull dir que
de
són
progrés,
molt més conscients...
Tant de bo.
Almenys els meus nets, i jo crec que el seu entorn, són molt més conscients de la igualtat, del respecte cap a les dones. No sé. Per exemple, recordo fa... Quan aquest era més petit, bastant més petit, un dia estàvem a casa seva, no?, i havíem de marxar, i el meu marit diu... Què soparem aquest vespre? I el nen diu, micromachisme.
Sí, sí que n'hi ha. És veritat que els que tenen la mirada posada, no? La tenen molt. La tenen molt i bé, no? I a més, d'una manera natural, no? El meu fill petit també és una mica més gran i ho té molt assumit, eh? Però sí que és veritat, jo treballo a dos instituts i la veritat... Sí. S'ha de fer molta feina aquí, eh?
I molt extrema dreta, estic veient. Moltes actituds d'extrema dreta.
Jo tinc la sensació que està com molt polaritzat. D'una manera, d'una banda, hi ha tot un jovent que puja amb molta més consciència, a l'escola se'n parla, o sigui, inclús els petits tenen unes frases que dius, ostres, no? Sí. I tal, i però en canvi hi ha tot un sector de joves que estan com fora d'això i que inclús diuen que ens hem passat de rosca, sí, que les dones s'han passat de limitació, no?
O sigui,
que neguen, sí, tota aquesta part, no? Que és el que tu dius de l'extrema dreta, no? Sí, és, sí, com algo horrorós, ja.
Sí, bueno, de fet, per exemple, disculpeu, el dia de la nena científica,
sí,
de l'estim,
vale? Febrer, sí,
doncs algun centre s'ha canviat el nom, perquè l'any passat va haver una queixa dels alumnes de com, bueno, què passa aquí amb dades a la mà, de les dones que fan ciències, de les dones que,
sí,
estan, sí, a caps de laboratori, no,
sí,
sé,
sí,
què,
sí, sí,
i que hi havia, bueno, que fem una jornada per, no, adreçada bàsicament cap a les noies del centre per... Llavors, bueno, es va moure, no? I llavors es va canviar el nom, no? No sé com es va dir, es va dir convocacions estim. Però és que no volem vocacions estim, volem vocacions de noies estim.
No, és que estem amb un 22% de dones només en carreres de tecnologia, és que és un problema.
És un què, eh?
Sí, sí, sí.
Hi havia un post a Instagram l'altre dia, ahir, em sembla, que no sé si a quin diari era, que ensenyaven... dos fotos de científics. Hi havia l'Einstein i hi havia la Marie Curie. I anaven al carrer i els deien, qui són? I diu l'Einstein i... no ho sé. I ningú sabia qui era.
La Marie Curie és l'única que surt als llibres,
sí,
de text.
Imagina, sí, no? I llavors van fer-ho amb un científic, van fer-ho amb un artista, van fer-ho... Ningú coneixia la foto de la,
sí,
dona.
Sí,
algú al final sí que deia alguna cosa, però passava amb escriptors, passava...
Totalment.
O sigui, és una cosa que no està tan visibilitzat i inclús... És que jo t'ho dic a mi mateixa. Hi ha alguns noms que jo no em sé, no sé noms d'historiador, no? O no sé noms de... Hi ha molts a molts camps professionals que jo no sabria dir qui és
perquè
la
no s'han
dona,
visibilitzat mai.
No sabria sí, dir-ho.
I perquè no apareixen els llibres de text. No vull dir que la revisió aquesta dels llibres de text per veure qui surt, no? També és molt interessant. Nosaltres vam comprar un llibre sobre el Feminist Art, aquest que és com una novel·la gràfica sobre dones artistes, i, bueno, era com, ala, però si n'hi ha moltes. I, doncs, sí, no? A vegades és com que sorprèn, no? Però... no, a vegades has de fer-ho com amb una mica de prevenció perquè hi ha com una sensació amb nens més, primer i segon potser no tant, més tercer, quart, no? I batxillerat, que se senten com atacats, no? Sí, llavors, aquí...
Però com hem arribat a això? Però Déu-n'hi-do, no? Que arribem a que els nens se sentin atacats sí, perquè parlem flipant. De dones, sí. Quan sí, tota sí. La vida ens han parlat d'homes i mai...
I ningú s'ha queixat mai.
Sí, és fort. Però sí que és veritat que, per exemple, l'altre dia em comentava ma germana, que té un nen adolescent, bueno, l'altre dia fa uns mesos, però que sí, però ojo com parlem d'això, perquè... Sí que si se'ls parla com a agressors, és a dir, ella deia, clar, jo vull parlar d'això amb el meu fill, no? Però no el vull tractar d'agressor quan encara no ho és, no?
Bueno, és que no l'has de tractar
d'agressor. No, clar, però hi ha alguns discursos, no?, que potser
estic
van...
Sí, llavors... Que l'home és dolent, sempre. Està clar que no és correcte.
Bueno, clar, i si mires les xifres, a veure, és molt heavy, no?, la quantitat de... O sigui, són homes, no?
Que sí.
Però com ho fem, no? O sigui, jo també ho veig delicat. I ara que tinc un fill, també penso, jo aquest fill el vull educar, òbviament, amb la visió feminista, però no el vull tractar directament de que ell serà... Que vagi amb por pel món, tampoc, de si farà, de si... I llavors, és aquest equilibri, no? Sí. Que han de tenir consciència i dir, bueno, però si tota la vida s'ha parlat d'homes, però ara es parla de dones i no passa res.
Que s'ha d'entendre...
No? És un tema de respecte a l'ésser humà.
És que, no és que tema... parlem de persones, no?
És el que anava a dir.
És un tema global.
O sigui, que hi hagi igualtat en la nostra societat és un problema de tots, perquè té un impacte en tothom, no només en les dones, és un capritxo de les dones, no és un tema només de justícia social, és que és un tema que té un impacte. Parlàvem de dones en ciència. El fet de que no hi hagi dones fent enginyeries o temes de tecnologia afecta en els productes i en els serveis que s'estan oferint a la... No, és que, o sigui, des dels accidents de cotxe que afecten molt més a les dones perquè mai han estat dissenyats pensats en dones i les lesions són molt pitjors, inclús provocant mort, fins als tractaments mèdics o medicaments que estan pensats en clau d'home. Això té un impacte enorme en la societat, per tant hauria de ser un problema de tothom. El que no entenc és perquè és només una conversa de dones, no, llavors jo crec que la clau està aquí, és fer entendre que això és un tema que ens afecta a tothom per igual, i el fet que hi hagi igualtat és important per tothom, no? És un tema d'economia, és un tema de que la dona pugui ser més independent econòmicament, això té un benefici per la societat, és anar trobant els arguments reals del per què això és important, que no és un tema de capritxo, no? I jo no em canso de dir-ho, jo crec que aquí és per on hauria d'anar el discurs, no tant de és que hi ha alguns homes que són dolents i fan... No, sí, òbviament, també hi ha dones dolentes, però, òbviament, però és que el tema és, hem de participar tots de la conversa, perquè ens importa a tots i ens preocupem per tothom.
L'enriquiment seria global, és evident.
Jo estic totalment d'acord amb tu, és que és això, o sigui, el moviment feminista no és un moviment només
de dones.
No, el que aporta la mirada feminista en quant a cures, en quant a igualtat, tot això, en quant a relacions, tot això ens afecta, com tu dius, a tota la societat i ha de ser una millora entesa i compartida per tots.
Necessitem aliats.
A mi és que m'interessa
molt quan comentaves abans doncs això, que ara tens un fill i que penses en com educar-lo en feminisme sense que se senti atacat de que directament, perquè clar, és un nadó ara mateix, però jo també comparteixo aquesta preocupació, no? Jo també tinc un fill baró, i també penso, m'agradaria molt que fos feminista, m'agradaria molt que tingués present coses que altres generacions potser no l'han tingut. Com educar en feminisme?
És un tema de seny, jo crec.
Sentit comú. Amb la pròpia presència, o sigui, amb la pròpia actitud. Exemple, penso que és el que pillarà més, o sigui, li arribarà més. O sigui, amb la meva pròpia actitud davant la feina, davant comentaris que rebo, davant premsa, o sigui, si hi ha un qüestionament crític de les coses a casa, jo crec que això ja li segur que li arriba. No sé, és que teniu fills grans, si creieu que això arriba, però jo crec que sí, ha d'arribar.
És una feina, és una feina que fas a casa i és una feina que s'ha de fer a l'escola, però a casa està claríssim, o sigui, és entendre el que està bé i el que està malament, és el que dic, per mi és un tema de sentit comú, i és un tema que vegin, com dius tu, a l'exemple, no? O sigui, a casa tots hi col·laborem, no? O sigui, la feina de la casa és de dos, no és només d'una.
i treballen els dos, i això s'ha de veure des d'un primer moment, perquè si no, et dic jo que és molt difícil de revertir després. Però al final no cal fer coses res, és un tema de sentit comú i de lo que està bé i lo que està malament, i posar les línies vermelles on s'han de posar, sí, i que ho entenguin des de sempre.
És complicat treure el tema, perquè recordo amb la Unipau que amb la Neus hem treballat molts anys en un projecte de drets humans a les escoles. A vegades havien sortit temes de, quan veiem, a veure si triviem temes amb la Bet i això, triàvem, i quan ens sortien algun tema així de feminisme de tal, mai ens hem atrevit a acabar-lo de treure, perquè dèiem, i si estem condicionant quan encara no estan condicionats? És a dir, o sigui, penso més que és millor a casa fer fondo i la pròpia mestra també fer coses de fondo o de comentari crític de coses que estan passant, perquè quan intentàvem fer alguna cosa expressament, ens feia por de dir, ostres, i si els hi posem aquí una cosa que ells mai han viscut encara, no? I si els hi posem un...
Perquè eren nens molt petits.
De quart de primària, sí, llavors era com, ostres. I per això dic, ho dic a peu de que sí, no cal fer coses rares.
Exacte.
Potser,
no cal forçar.
Potser amb adolescència, ojo, a primària potser vam veure que era difícil, però sí que tota aquesta part d'infància més petita, jo crec que és molt la pròpia...
Amb l'exemple. Sí, tal i com ho vius.
Que si escorrem nosaltres, ells els arriba, segur, segur.
Totalment. Jo tinc un fill i una filla ja molt grans, 44 i 40, i jo no he fet tampoc, crec que cap cosa especial pensant que havien de ser feministes, però, clar, la vida quotidiana, la nostra manera de veure, la nostra manera de comentar la realitat, i els ha portat que els dos tenen aquesta visió. Jo no dic que el meu fill estigui exempt de tenir algun ramalazo masclista en algun moment, perquè
no,
està dins
tots,
de la societat.
Com ha estat educats.
Però jo veig que el seu comportament, la seva mirada, la seva, ara que és pare, la seva manera de compartir, és pues, com jo voldria, saps? Com crec que tots voldríem que fos. Clar, les seves coses, com a qualsevol persona. Però i això... Pues s'educa així, no? S'educa amb l'exemple, s'educa... Sí,
sí. Vivint-lo
pues,
cada dia.
Clar, sí, sí. I compartint la teva mirada, també parlant les coses, no?
Sí, parlant. Sí, sí, i una cosa que penso que és important també fer-li veure, bueno, fer-li veure, o que vegin els propis homes o que descobreixin, perquè, igual que abans deia que el feminisme no és dones, això és evident, no? Però vull dir que tots tenim una part femenina i una part masculina, i si ho mirem des d'aquest punt de vista, que clar, a vegades que ho dius i sembla com que barris d'esoterisme, però no té res d'esotèric, si ho mirem des d'aquest punt de vista, tots els homes tenen aquesta part femenina que molts cops la tenen soterrada, pobra gent, i jo dic pobra gent en el bon sentit,
perquè
molts volen treure-la fora, no?
Però també els han educat perquè això no es vegi.
Per això t'estic dient que a vegades donar aquest espai també és, o sigui, en els fills, jo m'imagino això, en els fills, donar-los aquest espai femení en el sentit de la sensibilitat, que no vol dir que els homes no siguin sensibles, però a vegades tenen capat algunes coses, sensibilitat, tendresa, actitud, a coses artístiques, és a dir, que a vegades hi ha moltes coses que estan vinculades a la part femenina de la persona i que han quedat com a coses que valen menys, no? Vull dir, no és casual que és es valori tradició. Menys ser mestre que ser enginyer o ser cuidador que, no sé, que ser advocat, per dir alguna cosa, hi ha una sèrie de... i l'art en si mateix tampoc no està molt ben valorat. Jo com a professora d'arts plàstiques, o sigui, l'educació i les arts no estan ben valorades, i jo crec que és perquè és un tema molt femení. I jo crec que obrir la sensibilitat als homes, que ells mateixos vulguin descobrir la seva pròpia sensibilitat, també és una cosa que els pertany a ells i que descobririen parts xules també, no?
Tradicionalment els hi han capat, els nens els havien de ser valents,
no sí.
Exacte, i les nenes princeses, no? Era una mica el rol que ens assignaven de tota la vida. Jo entenc que això, gràcies a Déu, està canviant, però quan érem petites nosaltres era així.
Però igual que nosaltres hem de poder ser contundents en una reunió i no sentir-nos violentes, no? Perquè, ostres, on vas tan histèrica? No, histèrica no, he sigut contundent, no? I nosaltres hem d'aprendre a ser contundents, no?
S'ho fa un senyor, en canvi, és fixa't tu quin...
I igual de poder ser reflexius o emocionar-se sense...
Però has dit, has vist el que has dit? On vas tan histèrica? Quan a un home se li ha dit
histèrica? No, és que és molt fort, això. Això és molta ràbia a les reunions. Mira que jo he estat en assemblees i moltes coses, i ja t'estàs posant nerviosa, diuen, o coses d'aquestes, no? Dius, bueno, i a tu què t'importa si em poso nerviosa? O deixo de posar? Vull dir que això és important, no? I ja van allà a qüestionar l'estat emocional, o l'estat, o sigui, si et costa o no et costa dir-ho, o deixa de... No? O sigui, has de donar una volta més per explicar-te, o sigui... És una cosa que molesta molt, això.
I el que deies tu de començar per casa, no? Quan tens més d'un fill, no? Que sovint a casa nostra no es passava perquè la gran era la noia, també, i era així com més tenia molt clar el seu lloc al món, diríem. Però sí que això ha passat a vegades, no? Quan estan amb altres famílies, no? Que quan és un xip molt petitó, que va aquí darrere, que quan parla el nen hi ha una tensió i quan parla la nena hi ha una altra, no? Mm-hmm. I com a casa nostra, com una mica al revés, no? Sempre, si els meus fills ho veien, respecte als altres, saps el que vull dir? Deia, ostres, és que, no? És el de sempre parla, no? Bueno, és igual, aquí parla tothom, no? Però no deixarà de parlar, perquè, clar, també estava en minoria, no? Vull dir que el fet de donar veu a tothom per igual, que és el que deies abans, no, Eva? És una posar sentit comú, i que si tots tenim un paper igual d'important, doncs ja està, no és més important... hi ha més diferència perquè tu ets més gran i tu ets més petit, i si tu ets més gran tens més responsabilitat, i tu ets més petit, no? Tens menys, no per ser un nen o una nena, sinó per si a la situació que estàs dintre de l'equip, diríem, no? I això és el que es veu, no? Durant molts anys, per exemple, va un moment que vas decidir fer criança a casa, no? I dedicar-me als meus nens. Això em va costar moltíssim, no? No haver de justificar-ho cada vegada, no? I llavors justificava, sempre. No, però és que jo faig no sé què, no, jo sóc no sé quantos. Va haver un moment que vas pensar, hòstia, o sigui, per criar quatre fills, o sigui, m'haurien d'estar pagant un sou, no?
Comptava. I això no va mai als currículums, ja hauria d'anar als currículums.
Llavors,
però no vegis el que aprens,
Però va costar molt, i me'n recordo que van ser els meus fills que em van dir, vols parar? És que m'ha fet molta gràcia, no? Vas dir, mama, vols parar? És que, o sigui... fas moltíssima feina. Llavors va ser com com veure, quan van ser una mica més grans, com veure-ho i ja està. Llavors, no, jo em dedico a... estic a casa i cuido els meus quatre fills. Llavors era com un... ah, però no treballa, sí.
Treballo
no em paguen.
Molt.
No? Sí. No em paguen, perquè clar, no?
Sí,
i és una gestió... important. I llavors era el... bueno, tu pots venir a les reunions de l'escola perquè no treballes. Tu pots estar fent a geganters, perquè no treballes, pots. Llavors, aquesta ha estat una lluita posterior, Va ser una mica més quan vaig arribar a Sant Cugat, que vam venir amb tres nens i un tros, i llavors, no, va ser com, ei, no, puc fer totes aquestes coses, a més, no, de la meva feina. Sí, I en un moment donat, vale, doncs ara paro i ja està, no? Però és una decisió. I haver de justificar aquesta decisió, que a mi, jo em sento una dona super valenta i superempoderada per haver pogut prendre aquesta decisió, amb el que suposava, a mi, ostres, i que hi hagi algú que m'ho qüestioni, sovint dones, em molesta molt. Ara, això ho deixo aquí.
Hi ha una xifra que ara no recordaré, que l'Observatori d'una empresa de la Cambra de Comerç va treure fa uns anys, que era que si les feines de cures es remuneressin, el PIB nacional pujaria, no me'n recordo el percentatge, però era brutal. I el que dèiem, o sigui, les habilitats que aprens fent tota aquesta feina, que no es puguin reflectir en un currículum, no? Quan veuen currículums i diuen, i aquest període de temps no vas treballar? No, sí que vaig treballar. I vaig aprendre comptabilitat, vaig aprendre empatia, vaig aprendre a negociar... les habilitats que aprens serveixen molt i molt en una feina. És increïble que això no pugui anar dintre d'un currículum, perquè seria brutal el valor que portaria, però com tu bé dieu, pues no s'aprecia, no?
Sí. Aquest tema de les cures no remunerades és un tema important,
és molt
al final
important,
el que estem fent és, com diu la Iaia Herrero, per exemple, el que estem fent és creant cossos pel capitalisme. Estem creant la força de treball, no? que farà que el PIB es mantingui. I aquesta feina, que és molt important, i a més fer-la bé, com estàvem comentant ara, no? Pues requereix molta dedicació, molt, i que això no es remuneri. Jo no crec que tothom, o sigui, em sembla perfecta la teva decisió, però no ha de ser obligatori que tothom dediqui el temps, no? Però
que aquesta decisió personal,
però aquesta feina,
ni a l'inrevés, no? La pressió, per exemple, i no te reincorpores a la feina, no treballes. És una pressió també que, clar, fa qüestionar tota l'estona de decisió presa, no? Quan després, no? Molta gent, quan se reincorpora a la feina, té una pressió de malestar, que és molt... M'enteneu que vull dir, la decisió és igual.
Això és les dones. Clar, hi ha moltes dones, només.
Clar, el que dona benestar és prendre decisions, sigui la que sigui. Sí, no? Sigui, la clau per al benestar, per viure bé, per estar bé, és prendre decisions. Llavors hi ha decisions que no es qüestionen i decisions que són sempre qüestionades, no? I ara que fa uns anys que m'he reincorporat a la feina d'una manera formal, diríem, no? Anar treballant però sense ser una manera com formal, eh? Oh, que bé! Bueno, que bé!
Que bé,
que bé, que bé, ara, i que bé abans, sí, abans, no? Són dues maneres diferents de fer. Estic encantada d'estar abans i encantada d'estar ara. I dies que pensava, vaja, merda, tot plegat abans, i ara dies que penso, ara, quina merda, tot plegat ara, com tothom, no? Com tothom. I llavors, aquesta, com es diu, no? La qüestió és que jo vaig prendre la decisió, no? Per exemple, la meva mare, que té ara 93 anys, ella no va poder prendre aquesta decisió. No? Perquè quan et casaves
deixaves de treballar, no? Totalment,
sí. Llavors això no és clar, la seva no? És una dona molt gran filla de la postguerra, és molt dur tot plegat, doncs ostres, la seva decisió no era la mateixa que la meva.
Bueno, és que era obligada la clar. Decisió, o sigui, l'important és poder decidir amb llibertat. Aquest és el tema. Quan t'obliguen ja és un altre tema, no? O sigui, quan per nassos estàs de cada casa i has de deixar la teva carrera a part malgrat t'agradaria continuar la teva carrera, també és molt preocupant i és molt greu.
Ho has d'anar i tu voldries, no, m'agradaria fer un KitKat de, no?
Clar.
Aquest temps i no pots. No? I això també és i la decisió no és teva.
Sí, sí,
sí, sí. No, que les decisions siguin
teves, no? Sí, sí, de poder decidir amb llibertat. Mm-hmm. Totalment. Bueno, sí.
Abans hem parlat de i va sortint la paraula progrés, no? No va tenir la mateixa situació la teva mare que has tingut tu i parlem dels joves, de si veiem progrés o involució. Moltes vegades crec que té molt a veure amb les influències que rebem, no només el que fem a casa, sinó doncs els llibres que llegim, els videojocs als que juguen. Aquesta setmana estem fent un exercici que és demanar a tothom que passa per la ràdio que ens faci una proposta de llibres que els hagin agradat i que hagin estat escrits per autores. Voleu dir la vostra? Mm-hmm. Qui comença?
Sí. Voleu.
La Neus, vinga, va.
Puc recomanar dos o tres?
I tant, els que vulguis. I també doncs, si pots explicar una mica per què t'han agradat o què t'ha colpit.
Mira, a mi ja, últimament, no vol dir que siguin les... Bueno, últimament tres autores que m'han agradat molt. Una es diu Agatha Christoph, no sé si coneixeu, és una escriptora hongaresa, que escriu, va escriure una novel·la, ha escrit molt poc, però va escriure una novel·la que es diu Klaus i Lucas, que com veieu tenen les mateixes paraules, els dos noms, i és una novel·la que descriu... És com una trilogia, però tota l'estona els personatges són els mateixos, que són dos germans bessons. I explica l'horror de la guerra mundial, no? A Hongria, sobretot la desatenció, l'orfandat d'aquests nens, que de vegades són dos, de vegades són un... Bueno, és una mica així onírica en algun cas, però és una novel·la fantàstica i que parla d'això, no? De la falta, del que provoca la falta de cures. El que provoca la desatenció que queden els infants en una situació de guerra. Jo us la recomano, però a més està molt ben escrita. Després hi ha una altra autora que també m'agrada molt, que és irlandesa, que és la Maggie O'Farrell, que segurament tots heu llegit El retrat de matrimoni, perquè l'any passat va estar molt de moda, però té una primera novel·la, que no sé si és la primera, però és la primera que jo vaig llegir, que es diu la primera mano que sostuvo la mía. Que parla, entre altres coses, de la maternitat, també, i de la importància d'això de les primeres, no?, de la primera persona que et cuida, en aquest cas la mare, no?, però, bueno, també és molt maca. I després ja m'agradaria també recomanar la relectura de la Carmen Martín Gaite, que és una clàssica espanyola que va néixer... crec que el 1925, o sigui que farà el centenari l'any que ve, i que també té una novel·la, concretament, té moltes, aquesta sí que va escriure molt, però té una novel·la que es diu Irse de casa, que parla de dues dones, en aquella època, en l'època primers del, o mitjans del segle XX, no? dues dones, una mare i una filla, mare soltera, en un poble de Castella, que no especifica quin, i tot el seu periple emigrant a Estats Units i el retorn. Bueno, també és molt maca, no?, perquè és l'empoderament de dues dones amb una situació molt pitjor que la que tenim ara, no? I bueno, crec que també està bé rellegir-la perquè és una clàssica, però que està d'actualitat.
Molt bé. Mm-hmm. Molt bé. Jo tinc dos, també. A mi són dos llibres que em van ajudar a sortir de la meva zona de confort i a intentar esborrar el síndrome de l'impostor. Un d'ells és el que dona nom a l'associació de dones que dirigeixo des de Barcelona, que és Lean In, que crec que la van traduir per Vayamos hacia adelante en castellà, i l'autora és la Sheryl Sandberg, que havia sigut la directora d'operacions a nivell mundial de Facebook. És un llibre que va escriure el 2013 arran d'un TED Talk que va fer, que va d'alguna manera, per primera vegada en un TED Talk, sortia una dona directiva dient que el problema de que no hi haguessin dones en posicions de direcció era principalment perquè la mateixa dona no estrella de sobre aquest síndrome de l'impostor i de més, no? I va ser una mica com una revolució, perquè fins ara era, no, és que els homes no ens deixen, no? És que hi ha unes barreres que... I va ser la primera vegada que va tenir la valentia, diguéssim, en públic dir-ho, i va tenir tal rebombori que li van demanar que escrivís el llibre. I a mi el llibre jo el vaig llegir amb 48 anys, i va ser un abans i un després, perquè jo era casa, trabajo, trabajo, casa, i de repente vaig dir, què estic fent? Ningú em coneix, ningú sap qui sóc, ningú sap què sóc capaç de fer, i va ser quan vaig començar a canviar moltes coses, no, de la meva vida, i a mi em va ajudar molt, i de fet vaig acabar pues, muntant, bueno, dirigint, codirigint l'associació a Barcelona, perquè s'han creat cercles per tot el món. Aquest el recomano molt, sobretot quan tenim dubtes de nosaltres mateixos i de més. No diu res que no sapiguem, però posa els punts sobre les is amb exemples propis viscuts per ella que vaig trobar que eren molt interessants. I l'altre és el, no sé si està traduït, es diu The Invisible Woman, la dona invisible, que és de la Caroline Criado, i dona, és tot un compendi de les desigualtats entre homes i dones en què afecten, que és una mica el que dèiem abans, no? De que això és una feina de tothom perquè ens impacta a tots, doncs parla de tot, des de les ciutats no pensades en claus de dona, fins als transports no pensats en clau de dona, fins als tractaments mèdics no pensats en clau de dona, i dona xifres reals d'estudis que ella ha fet que esgarrifen molt, per molt, perquè a més no només parla d'aquí, parla de, o sigui, són dades de tot el món, no? Dona exemples de la Índia, dels Estats Units, de molts països, i és molt interessant perquè fa pensar molt, molt.
Molt bé.
Bueno, si voleu...
Sí? Fes.
Vale. Bueno, hi ha alguna... Un parell de novel·les i que, com per adults. Un d'una autora basca que es diu Uxue Alberdi, que es diu La Trastienda. És una novel·la sobre la seva mare i la seva tieta, que són basques, estan situats en un moment, porten una botiga elles dues soles, joves, en un moment de reivindicació del País Basc, i és un llibre molt, o sigui, em va agradar moltíssim, es vaig sentir-la com quan estava explicant sobre el seu llibre, per què el va escriure, i és primer que és encantador, i després que té una força, que hi ha dues dones que surten de la norma, no? Una mica, i amb tranquil·litat, no? I hi ha un moment que parlen que les dones del poble se'n van a la muntanya, no? Perquè és el moment que se'n van a la muntanya. I diu, hòstia, sempre fem les mateixes sortides, i, no? El marit de la no sé quantos, que és els podia dir rutes millors, diu, sí, però hauríem de preguntar, i en aquest cas més val que ho fem nosaltres soles, perquè com entrin en aquest cercle, no, és un grup de dones que funcionen soles molt bé, és superxulo. Després hi ha un altre que es diu, està editat ara per Viena, amb la col·lecció aquesta dels petits plaers, que són superxulos, que es diu Musclos per sopar, ¿vale? Aquí parlem d'una altra cosa, és una autora que es diu Brigitte van der Becke, que és una alemanya de l'Alemanya de l'Est. Llavors, la mirada és d'una noia més gran, no? Com jove, de 18-19 anys, i com veus, no? Una situació violenta, no? D'un home possessiu, eh? Una miqueta des de fora, com d'allò que no es parla no passa, però hi ha una atenció superbona i com, no? el pes aquest d'aquest home té sobre la família, no? És espectacular, espectacular. I ara justament m'estava llegint un que és de jove, que és juvenil, que es diu Ulls Verds, però no estic com per la meitat, vale? Però que és fa una mica el mateix, vale? Però com és per públic juvenil, la mirada és la mirada d'una nena més petita, de 12 anys o així. Llavors, clar, no sap llegir aquesta violència que aquesta altra nena sap llegir perquè és més gran, i nosaltres com a lectora adulta ho veus al minut 2, no? Aquella violència. Llavors, bueno, és també interessant. Molt interessant. I com treballo amb canalla més petita, hi ha un llibre, espera, us ho vaig ensenyar perquè aquest sí que l'he portat. Bueno, ja sé que la ràdio no es veu, però és igual, per vosaltres sí, perquè és superbonic. Perdó, ara faig soroll. Mireu, és aquest, La Capitana Rosari. És un llibre bonic, no bonic, preciós per llegir. Per llegir tu, o perquè llegeixen, si ja tenen lectura autònoma, vale? Però les il·lustracions són superboniques, ja sé que no les podeu veure, però... vale? És tot una... Llavors és una nena molt petita, passa la guerra també, és una nena molt petita, no? Que la seva mare, el seu pare està a la guerra, llavors la seva mare li llegeix les cartes del pare, posant-lo dolç per estar a la guerra. I llavors ella diu, home, jo necessito llegir, aprendre, no? I llavors aprèn sola a llegir, no? Ningú la veu. Aquell empoderament de jo vull fer, no? Prendre la decisió, sóc la, no? Vull saber. I és preciós la relació amb la mare, la nena, no? No és una nena valenta, és una nena que pren una decisió. És igual que sigui valenta, no? És com la Amy i la biblioteca secreta. Són nenes, no són nenes valentes, són nenes que prenen una decisió. No m'agrada, decideixo. No? Que sí. És una altra.
Però també poden ser, o sigui, no passa res que siguin valentes, és bo ser valenta.
Però no cal, o sigui, no és la cosa important, no és que siguin valentes, sí, no? Perquè a vegades és que, clar, hem de ser tan valentes, que, bueno, perdoni. Ja ho som, de valentes. Totes les dones són valentes, ja, no? Per sortir al món, diríem. Bueno, ja està, només això.
Molt bé.
Doncs jo tinc una proposta que quan ho vas dir, vaig dir, ostres, vaig pensar, ostres, vaig mirar la llibreria, jo tinc totes les llibres allà, vaig mirar la llibreria. No hi havia molts de dones, ja va fer molta ràbia, això. I... jo no llegeixo molta novel·la, per tant, aniré, però faré una proposta més així, diferent. És la Chantal Maillard, no sé si la coneixeu, és filòsofa i poetessa, i té un llibre que es diu Usos, amac, Usos, Notes al margen, es diu. Aquest llibre, hi torno una vegada i rere l'altra, o sigui, és que tampoc no podria dir-te que me l'he llegit sencer, perquè com és tan, una prosa poètica tan estranya, no sé per on vaig mai d'aquest llibre, sempre l'obro i aprenc un munt de coses. O sigui, és espectacular per mi, però has de tenir com una... O sigui, jo quan el vaig llegir em va com moure per dintre, perquè és un llibre que parla del món, de com et desplegues en el món, de com funciona la teva ment, de l'automirada... És a dir, és que és una passada. és molt bèstia. M'agradaria... Ara penso que hagués estat bona idea potser portar un fragment i llegir-vos el fragment, però ara no m'atreveixo a citar-lo perquè ho diria malament. Però té coses espectacularment explicades, o sigui, posa una senzillesa molt gran a coses molt complexes, que es nota que ella ha fet tot un procés, no? Que pot ser que en algun moment que llegeixis diguis, no entenc res, però potser en un altre moment llegeixes i dius, ostres...
Sempre és com un llibre nou, no?
És una passada, perquè parla això, de la ment, de l'autovisió, de la visió dels demés. Per mi és boníssim i l'he llegit molts cops. I llavors per mi va ser, doncs aquest és el meu destacat, segur.
Viu entre Màlaga i Barcelona, diu.
Ah, sí? Mira, no conec gaire sobre la seva persona i no he llegit cap altre llibre d'ella, eh? O sigui, va ser una cosa que va aparèixer. Vaig anar a casa d'una persona, tenia una estona, m'havia d'esperar, vaig agafar un llibre a voleo, vaig llegir, vaig dir, ostres, això què? I m'han dit, te'l pots endur si vols, i ja me'l vaig quedar per sempre.
Uau, això és una... estupendo, això.
Això va ser un bollo total.
És una lladra de llibre.
Sí. Molt bé, doncs us agraeixo molt que ens hagueu acompanyat en aquesta estoneta i les vostres recomanacions literàries, que prenc nota. Molt bé, doncs ens veiem a la propera. Gràcies per ser-hi.
Ha quedat molt per dir, que sàpigues que podem fer un altre. Sí.
Quan vulgueu.
Tot el dia.
Jo m'he quedat amb moltes coses per dir.
Molt bé. Vinga, gràcies. Bon dia.